Radio del Villarreal.
Luis, Carmen, Ernesto, Raquel, Vicente, Emilia, Pascual, Silvia, Javier, Isabel.
Moltes són les veus protagonistes i per això des de Ràdio Vila-real te les apropem.
Coneix l'opinió dels polítics, escolta els més joves parlant de ciència, descobreix l'actualitat del camp, viatja als racons més màgics de la nostra província.
Tots els dies de 12 a 2, Eila Gil i Núria Goterri et presenten protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada. Play that Blink-182 song that we
beat to death in Tucson, okay. Estás a la 92.2 FM.
Set minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació, que reprèn els treballs de millora de camins rurals amb l'objectiu de rehabilitar 2.500 quilòmetres aquest 2017. L'entitat provincial ja ha reprès els treballs del Pla de Rehabilitació de Pistes i Camins Rurals amb l'objectiu d'aconseguir a finals del proper mes d'octubre la millora de 2.500 quilòmetres de camins en més de 125 municipis. Per això, la Diputació ha invertit en aquesta iniciativa 650.000 euros. El diputat provincial de Medi Natural, Antonio Casés, ha comprovat la renovació d'aquest programa després del paró de l'estiu, degut a la perillositat que suposa realitzar treballs en l'àmbit forestal durant aquesta temporada. La marxa dels treballs, diu el diputat, està sent bona i volem arribar a atendre totes les sol·licituds que hem rebut, ja que aquests treballs són molt necessaris i demandats pels consistoris de la província. Amb això, continua el diputat de Medi Rural, millorem les comunicacions en els pobles, especialment en zones de l'interior que requereixen d'un important manteniment. En quant a la tipologia de treballs que sol·liciten els ajuntaments, han consistit essencialment en l'acondicionament de pistes mitjançant retrocarregadores i la neteja de cunetes mitjançant desbrossadores. A més, el diputat ha explicat que han augmentat de forma considerable els treballs de formigonat en drams amb dificultats d'accés, quelcom que està tenint molt bona acollida, assegura, entre els municipis que ho han sol·licitat, que consideren que es millora la seguretat de circulació per aquestes vies a l'hora d'accedir a llocs transitats pels veïns, com explotacions agrícoles i ganaderes. I ens anem ara cap a la capital de la Plana, cap a Castelló, que es suma per primera vegada a la iniciativa mundial Parking Day. Castelló s'afegirà a aquesta iniciativa dins dels actes organitzats amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, que es celebra en diferents punts de la ciutat fins diumenge vinent, dia 28. El Parking Day, una iniciativa que va néixer a San Francisco en 2005 i que es celebra en ciutats d'arreu del món, consisteix a transformar temporalment àrees d'aparcament de zona blava en espais d'ús per a la ciutadania per a conscienciar sobre la necessitat d'impulsar una mobilitat sostenible. El Parking Day tindrà lloc el dissabte vinent de 9 a 2 i per això es disposarà d'una sèrie de places de pàrquing d'ús públic en la zona blava del carrer Navarra perquè comerços o entitats les decoren i organitzen activitats a l'aire lliure. L'adhesió a aquesta iniciativa és gratuïta i només cal la inscripció mitjançant un correu electrònic. A més, es lliurarà un premi de 100 euros a la decoració més original i creativa. Aquesta iniciativa s'emmarca dins de la programació de la Setmana de la Mobilitat que ha arrencat al Grau de Castelló, al Casal Jove, amb l'objectiu de reivindicar una mobilitat compartida, neta i segura, segons explicava el regidor de mobilitat, Rafa Simó. La programació de la capital inclou tallers didàctics i lúdics sobre la petjada de carboni i els impactes ambientals de transport, com per exemple el canvi climàtic, la contaminació atmosfèrica o el soroll. A més de conèixer què és la petjada de carboni, els participants poden esbrinar quants quilòmetres de CO2 s'emeten diferents opcions, com caminar, anar en bici, agafar l'autobús o desplaçar-se amb cotxe a través d'uns panells en els quals s'hauran de col·locar uns núvols en funció del seu impacte. I parlem ara de Creu Roja, que ha fet balanç de les tasques i la tasca dut a terme en les diferents platges de Castelló aquest estiu, amb vora 3.500 atencions. Durant aquesta temporada, Creu Roja Espanya ha estat present en 9 platges del litoral de Castelló, amb un desplegament de 44 professionals que han velat per la seguretat i salut dels banyistes i visitants i s'han realitzat vora 3.500 intervencions, la major part d'aquestes relacionades amb ferides i traumatismes lleus o l'exposició excessiva al sol. A la província de Castelló, Creu Roja ha prestat el servei de vigilància durant l'estiu a les platges d'Alcossebre, Cabanes i Nules amb un balanç positiu que, tot i ser de major afluència d'estiuejants en les costes i les elevades temperatures, fins al moment no s'ha registrat cap accident amb un final tràgic. Amb les intervencions efectuades pels socorristes, cal destacar que van ser 84 rescats, dels que 55 van tenir lloc a les platges d'Alcossebre, 21 a la de Nules, mentre que la major part dels trasllats a centres hospitalaris s'han fet des d'Alcossebre a l'Hospital Comarcal de Vinaròs. Per aquest estiu només s'han registrat 15 extravios de menors en les platges vigilades per Creu Roja. I ens anem amb actualitat de municipis, ens quedem a la veïna Almassora. Costes reprèn els treballs de regeneració a Almassora amb l'avaluació de l'estat de les graves aportades. L'Ajuntament d'Almassora ha confirmat l'inici de les tasques vinculades al projecte de regeneració de la costa, marcat per l'alçament topogràfic que s'ha realitzat o que realitza una empresa concessionària en la platja del municipi. L'objectiu dels mesuraments és avaluar la situació de les graves dipositades al litoral i si durant el paro estival s'han produït pèrdues d'àrids. Així doncs, el Servei Provincial de Costes ha reprès els treballs pendents de rebre el permís de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a l'extracció de graves. No obstant això, la delegació castellonenca ja té alternativa en cas que aquesta autorització no arribi o no faça temps i obtindrà els àrids d'altres pedreres. Tal com ha confirmat en converses amb la regidora de platges, Amaya Gómez, Costes manté la data de finalització de les obres a l'octubre, una data en la que, assegura la regidora, ja podrem comprovar si les proteccions creades són realment efectives davant dels temporals i permeten que el litoral d'Almassora es regenere de forma natural. Així mateix, segueix vigent el permís obtingut per la concessionària per part de l'Ajuntament d'Almassora per al pas de vehicles pesats vinculats a aquestes obres. L'administració municipal conserva l'aval de 30.000 euros aportat per la signatura responsable del projecte, la qual haurà d'estendre la garantia de reparació de possibles danys ocasionats en el ferm per la circulació de camions fins a 12 mesos després de la conclusió dels treballs. I ja ens quedem a la localitat. En primer lloc parlem de Ciutadans. El seu portaveu demana a l'alcalde José Benlloc deixar d'utilitzar políticament les sentències i posar-se a treballar per tal d'evitar-les. El portaveu de Ciutadans a Vila-real, Domingo Vicent, ha demanat a Benlloc que deixe d'utilitzar políticament les sentències i es posi a treballar de veritat per evitar-les. En aquest sentit, ha anunciat que Ciutadans s'ha tornat a sol·licitar per quarta vegada consecutiva i per escrit la relació d'aquestes sentències urbanístiques pagades i també les pendents per pagar, així com l'informe d'intervenció sobre el risc urbanístic avançat per l'alcalde. Benlloc, ha dit el portaveu de Ciutadans, fent gala del seu nou paper de jutge, ha decretat el secret de sumari i s'ha negat a lliurar aquesta informació a Ciutadans fins en 3 ocasions. No obstant això, el no és no socialista no va impedir que seguim insistint, doncs els votants de Ciutadans es mereixen el mateix respecte que els votants de qualsevol altra formació, argumentava l'edil de Ciutadans. Respecte a aquest tema, el portaveu ha assenyalat que en Ciutadans no neguem la mala gestió del Partit Popular, que va convertir els aprofitaments urbanístics del Pla General Socialista en autèntiques bombes de rellotgeria, però tampoc podem conformar-nos amb informació verbal ni amb un anàlisi partidista més enfocat a obtenir rèdit electoral que analitzar si la gestió del problema ha estat l'adequada. És per això, conclou Vicent, que el que és clar és que si al final la sang arriba al riu, els únics que van haver de pagar aquesta gosadia popular i la incompetència del PSOE i Compromís seran els veïns amb una nova pujada d'impostos, criticava Domingo Vicent. I també d'urbanisme ha parlat avui el regidor del Partit Popular, Héctor Folgado, ha criticat i ha argumentat, com ja ve fent la seva formació, que el problema urbanístic a la localitat prové del Pla General d'Ordenació Urbana de l'any 93, Ja ha lamentat que en 7 anys al capdavant del govern, José Benlloc no hagi fet gestions urbanístiques per a intentar solventar aquesta problemàtica.
Que el epicentre, el que provoca tota la situació urbanística que està patint Vila-real en l'actualitat, és precisament este document. És el Pla General d'Ordenació Urbana aprovat l'any 1993 en solitari per el Partit Socialista. Que ells mateixos van tindre que reconèixer que era la solució a este nefasto plan general, això que ells van dir que era la solució per a corregir este pla general, encara no han fet res. I seguim esperant. Però seguim esperant com en tots els reptes urbanístics importants que té Vila-real. Benlloc va camí de 7 anys d'alcalde. Jo només es demane als veïns i a la premsa que reflexionen sobre quina ha sigut la gestió de Benlloc en matèria urbanística. Què ha fet Benlloc en el Pai Madrigal? No res. Què ha fet Benlloc en la carretera d'Onda? No res. Què ha fet Benlloc en l'espai La Vila? No res. Què ha fet Benlloc en el Pla General d'Ordenació Urbana? No res. Per tant, un alcalde que no ha fet res, un alcalde que des de la irresponsabilitat se dedica a intentar culpar a altres de lo que ells mateixos van aprovar i de la seva inacció, lo que deu fer és parlar menos i treballar més.
I canviem d'assumpte. Vila-real forma una dotzena de persones amb diversitat funcional per a treballar en un nou rentador de cotxes a la cooperativa. Una dotzena de persones amb diversitat funcional van iniciar ahir la formació per a treballar en un nou rentador de cotxes que projecta el Centre Especial d'Ocupació d'Incerta, corresponent a la Fundació Caixa Rural, amb la col·laboració de la Cooperativa Catòlica Agrària i la Regidoria d'Economia de Vila-real. El Centre de Negocis Efecte Vila-real és l'espai on s'impartís la part teòrica del curs, que és, en realitat, gràcies a la cooperació. D'entre les tres entitats on l'Ajuntament ofereix el seu suport en una formació dels alumnes, mentre la Cooperativa Catòlica Agrària cedeix les seues instal·lacions per a l'engegada del nou espai de neteja de vehicles que s'espera que puga obrir les seues portes en uns 10 dies. El regidor d'Economia, Xavier Ochando, va assistir a aquesta primera sessió acompanyat pel director d'Incerta, José Miguel Albornoz, el director general de Caixa Rural Vila-real, Manuel Cubertoret, el director de la Cooperativa Catòlica Agrària, Sergio Fuster, així com pel professor que impartirà les classes per a donar la benvinguda als alumnes als que ha animat a aprofitar aquesta oportunitat. Així mateix, Ochando ha destacat que l'Ajuntament té un compromís amb les persones amb diversitat funcional i ha assegurat que el tàndem format per aquest centre especial d'ocupació d'Incerta i l'Ajuntament té un llarg recorregut que començava en la jornada d'ahir, al temps que va anunciar que pròximament s'oferirà també formació homologada pel servei. I ja per últim escoltarem el regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, que ha presentat els nous cursos per a nouvinguts i pares i mares en valencià, uns cursos, una formació que està encaminada a que els alumnes puguen presentar-se als exàmens oficials de la Junta Qualificadora del Coneixement del Valencià, uns cursos en aquest cas que tindran caràcter intensiu i estaran a càrrec de les persones, dues en aquest cas, que han entrat al consistori mitjançant el projecte Avalem.
La novetat seran cursos intensius, la qual cosa no passava en altres ocasions, de 60 hores, i els impartiran les dues treballadores que tenim del projecte Avalem, que són Anna Copoví i Anna Aymeri, que són titulades universitàries i que estic convençut que ho faran molt bé. Una miqueta explicar de què tracta el curs de nouvinguts i el curs de pares i mares. Comença per el curs de nouvinguts, que porta fent-se des de l'any 2002. Aquest curs està sobretot encaminat a la gent que acaba d'arribar, que siga d'altres països i com a tal que tinga una altra llengua materna, i fent-ho, recopilant una miqueta l'experiència d'altres anys, hi ha gent que venia del Marroc, d'Algèria, de Romania, de Bulgària, d'Alemanya, Filipines, etc. És a dir, tenim un seguit de països diversos amb moltes llengües també que evidentment necessiten un enfocament didàctic específic. El curs adreçat a pares i mares i també una miqueta recopilant la història d'aquest curs que com l'altre comença el curs 2002-2003, els mateixos representants dels AMPA en aquell curs, en aquell any, són qui van sol·licitar un curs d'aquest tipus. Des d'aleshores fins ara hem impartit el curs a més de 300 persones i l'objectiu seria els pares que tenen xiquets a l'escola i necessiten ajudar-los amb els deures, amb el valencià, i els agradaria tindre uns coneixements adreçats, enfocats a poder ajudar els fills i aprendre ells mateixos al mateix temps. Enguany, els nivells que impartirem en aquesta modalitat de pares i mares anirien des de l'A1 al B2, A1, A2, que seria la part inicial, i B1 i B2, que seria l'intermedi. He de subratllar que aquests nivells i adreçats o enfocats d'aquesta manera sí que és veritat que no m'oferís cap altra entitat de Vila-real. Recordem que hi ha més entitats que fan cursos de valencià, com ara l'escola d'adults o l'escola oficial o la mateixa regidoria de joventut, però d'aquesta manera i amb aquests objectius, no.
I fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local 1-22. Fem una mínima pausa perquè de seguida escoltem el nostre company Abraham Guirao de l'associació Conquistando Escalones, perquè ja ha arribat el moment de les presentacions de la seva nova cervesa, presentacions que tindran lloc de forma oficial demà a la localitat, a Vila-real, i dijous a Castelló, tot i que avui aquest matí ja s'ha presentat en roda de premsa aquesta nova iniciativa solidària.
En Alicia Clothes encontrarás una gran variedad de estilos, desde ropa urbana a las mejores prendas románticas. Aprovecha la nueva campaña otoño-invierno, ya que dispones de todas las tallas en la gran mayoría de marcas. Escapa de lo habitual y disfruta de la mejor moda en Alicia Clothes. Encuéntrala en la calle Colón 9 de Vila-real.
Vuelta a la universidad, el cole, el instituto o la academia. Vuelta a Pick and Pack. Encuentra todo el material escolar que necesitas para volver a las clases. Libretas Antarctic y Oxford, la agenda de Mr. Wonderful o todo lo que imagines que cabe en tu mochila. Bolis, rotuladores, cuadernos, cartulinas, carpetas, archivadores y mucho más. Ven a Pick and Pack de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Vuelta a las clases con Pick and Pack. Avenida Pío 12 frente a Torre Mocha, Vila-real.
Reencuéntrate con los sabores de la panadería tradicional en Despatx de Pala Placeta. Cuentan con una gran variedad pastelera, frutos secos e incluso frutas y verduras. Pásate por Despatx de Pala Placeta y recoge el pan de cada día. Pide bocadillos, cocas y pelotas de fraile por encargo llamando al 964-52-1756. Despatx de Pala Placeta, Plaza 2 de Mayo, número 17 de Vila-real.
Si creías que lo habías visto todo, espera descubrir el Kia Z5 puertas totalmente equipado con climatizador automático, llantas de aleación, sensores de parking traseros y luces diurnas con tecnología LED por 12.990 euros. Financiado con Santander Consumer FCS hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia, junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real. Calle Fueros de Valencia 1525.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ho havíem anunciat a l'inici del programa. Avui el nostre company, Abraham Guirao, des de l'associació Conquistando Escalones, ha presentat una nova iniciativa amb l'objectiu de recaptar més fons per a la investigació de la malaltia que patís ell i també la seva família. Una cervesa solidària, i sí que sense donar ja més detalls, perquè volem que sigui qui ens conte aquesta iniciativa. Abraham Guirao, molt bon dia.
Molt bon dia, Seila.
No, que ha costat, no?, una miqueta, però ja està ahí, ja és una realitat.
Sí, sí, no, entre fer-la i que estigui ja que repose, que estigui a bona pavorella, pues sí, setmanes, més o menys aproximadament, és el que costa la producció dels 1.000 primers litres que hem fet, que, bueno, que ens tocarà ja fer més, perquè per a l'últim trimestre d'any tenim prou sevents i bueno, si ara han fet sobretot més botelles que barrils, han fabricat unes 2.000 botelles, quasi la meitat, quasi 1.000 botelles, ja abans de presentar-la ja n'hi ha més d'una ventena de locals de Vila-real i alrededors que l'han reservat per a poder tindre-la i servir-la en els seus restaurants, pubs i demés.
Com vau arribar de que fer una cervesa artesanal podia ser una bona opció per a replegar fons?
Doncs a veure, jo personalment m'agrada molt la cervesa artesana, tinc dos en els anys pues, fent amistat i contacte amb gent com Llorenç de Viratac i la gent de Castelló Beer Factory, a part d'Antonio Esteller, que és el que ha fet la fórmula de la cervesa, igual que va fer la de la cabra. I bueno, pues jo al final tot el que faig en la meva vida, des que m'alça fins que me xite, sempre estar pensant coses per a recaptar fons per a l'associació i sobretot intentar coses que siguin originals, que la gent la cride, que no siga un càstig en pla, vinga, anem a ajudar a estos una altra vegada, sinó que la gent gaudisca, que s'ho passe bé, que siga algo original i que sense donar-se compte que estiga sent també solidària. Llavors, pues, va néixer també perquè en Itàlia van presentar fa poquet la part de la meva família d'allí un còctel morat per a l'associació, que els havia fet un local d'allí, i bueno, i jo vaig dir, hem fet un còctel i no he fet la cervesa artesana, el que m'agrami la cervesa, i vaig, pues, lo primer, pues, a veure si era una cosa molt descabellada i anàvem a pedir diners, en vegades de guanyar i recaptar fons o era algo viable. I bueno, mos vaig sentar en Castelló Beer Factory, va parlar del projecte, de com podria ser la cervesa, de lo que costaria, etc., i van tirar endavant.
I així que veu la llum, bueno, has comentat, no? Ara entrem en les presentacions, que tens paladar ja per a catar, no?, les cerveses. Esta com està? Òbviament no vas a tirar pedres damunt del teu teulat, però la qualitat?
Sí, a veure, jo, evidentment, no diria, esteu roïna, no la proveu, no la compreu. Però sí que és veritat que, a part de que siga algo solidari per a recaptar fons, a mi sempre m'agrada intentar-lo, però almenys fer les coses bé. I m'he juntat en lo millor de la província de fer la cervesa com és, com dic, Antonio Esteller, que ell és el que porta el control d'aigües de la província, també és farmacèutic adjunt del Col·legi Farmacèutic de Castelló. Llavors, de control de qualitat i de fórmules i això, és Antena Muntó. I la gent de Castelló Beer Factory, que en 2 anys que duen, ja tenen 5 cerveses pròpies, molt valorades en fires nacionals i internacionals, i també pues, que tenen el Lupulov, que ara també quan diem on la presentem, també serà un lloc on ho farem. I, bueno, i la cervesa al final, que m'enrotlla com sempre per variar, és una cervesa molt equilibrada per a tots els paladars, per a gent que estiga introduïda en el món de la cervesa artesana i que li agraden coses ja en caràcter potents, i per a gent que encara no s'ha introduït, perquè és una cervesa que té la potència i una miqueta l'amargol que li dona el lúpol i la part cítrica, però molt equilibrada en la part que li dona la mer de flor de taronger, que és també una de les parts importants de la cervesa, i al final no queda ni molt empalagosa la dolçor, ni molt forta de cítric, ni amargor que lo del lúpol. Jo crec que tant en aroma com en sabor és potent però equilibrada, i ja l'hem pogut tastar i jo estic, la veritat, que encantadíssim en com ha sigut.
Ja l'heu tastat vosaltres, no?, que clar, sou els que heu fet aquest producte, però ja a partir de demà suposo que la gent ho podrà també tastar.
Sí, a partir de demà el primer evento de presentació serà en com dic, en la cerveseria Piratac del carrer Germanies número 6 d'ací de Vila-real, a partir de les 8 de la vesprada. Tranquils, que si algú arriba a treballar tard a les 9 i 5 n'hi haurà cervesa, no s'haurà acabat encara. I també dijous la fem en Castelló, en el Lupulov, en plen centre de Castelló, en carrer Caballeros número 3, i n'hi haurà les 2 cites per a poder tastar-la. I volen que vinga molta gent, que s'omplica, que venen molta cervesa, però bueno, qui no puga vindre per feina o per lo que siga, que no es preocupe, perquè com dic, a partir de demà mateix, com a molt després demà, estaran més d'una vintena de locals, inclús aquests dos que he dit, i continuarem ampliant en puestos que la demanen i que la vulguin tindre.
La previsió de litres que va a finals d'any, quina seria? No sabem si heu fet càlculs ja.
Doncs ara mateix, com t'he dit, hem fabricat ja 1.000, i prop de la meitat, abans de presentar-la, ja estan col·locats, ja estan venuts. Uh-huh. I abans de comptar la quantitat que vendrem demà i després demà, que espere que siga molta. I n'hi ha molta gent per ara que venen per a Nadal, regals d'empresa, congressos, fires, que s'ha interessat, per lo qual, com t'he dit, que tarda 6 setmanes en que estigui feta, jo crec que a part dels 1.000 litres que hem fet ara, 1.000 mínim abans de final d'any farem, i jo crec que inclús tirarem per els 2.000 i... I és bona notícia perquè va molt bé, la veritat.
Doncs una bona xifra que, com dèiem, anirà per a la investigació, que igual no estava en el seu millor moment, no? Que fan falta molts diners, malauradament, i no sempre és fàcil aconseguir-los.
Clar, ara mateix la veritat que estem en un moment delicat, encara que la investigació està avançant molt bé, estem molt contents. De fet, el divendres, aquest divendres dia 22, tenim en València, a la Fede València, el primer congrés internacional de la nostra malaltia, on vindran els 6 grups d'investigadors que estan treballant ja activament en ella, i també gent de la investigació internacional que ve a fer alguna ponència, i gent que en algun moment en el passat ha treballat i coneix la nostra malaltia. És una cita, la veritat, que molt, molt important per a nosaltres, però sí que és veritat que encara que estem molt contents que hem recaptat 150.000 euros i hem pagat ja als doctors per a que investiguen, ara que van avançant i ara que dels 6 grups alguns ja entren en al terreny de joc a jugar, per dir-ho d'alguna forma, perquè els altres ja han pogut fer la seva àrea i comencen a tindre que fer els altres la seva, estem molt, molt curts de diners, per no dir-te que no tenim res al banc ara mateix, ho hem pagat tot als investigadors. Per lo qual, la cervesa la hem pagat a les investigacions, però sí que ajudarà, igual que ajudarà pues, tot el que fem, i com sempre, tota la gent que ens vulgui ajudar, tenim a conquistandocolones.org, se poden fer socis per 20 euros al trimestre, poden fer una donació, inclús ara el que estem recalcant moltíssim de cara a la presentació de la cervesa, que clar, la cervesa té uns costes d'elaboració, uns costes de distribució, uns costes d'etiquetatge, escriure a fires, etcètera, que per a cobrir-los tots i per a que la major part possible de la cervesa siga directe per a investigació mèdica, estem buscant a patrocinadors que vulguin promocionar la seva marca en productes d'ací de la terra, que anem a portar molt llum, perquè, com te dic, moltes fires ja no són d'ací, sinó de fora, i nacionals i internacionals, s'han interessat que la volen tindre, i molts locals, i llavors en totes les campanyes, i les marques que ens vulguin ajudar, ens acompanyarà i també se faran ressò.
Sí que és important no parar. Havies comentat que ja teniu més esdeveniments, a banda de la presentació no de la cervesa, que és el més immediat. No sabem si ja es pot avançar alguna coseta o almenys alguna pincellada, no, d'allò que teniu previst.
Doncs, bueno, vam anunciar l'altre dia en el futbol, gràcies a les puríssimeres d'ací de Vila-real. La cursa que se farà aquest any, el 21 d'octubre, serà a benefici nostre de l'associació. També tindrem allí doncs, un stand, i també suposa que tindrem cerveses per a la gent, que és bona època ja de cara a que comença el fred i el Nadal i tal. També estarem en la fira que se fa de cervesa artesana de la Pèrgola de Castelló, de tota la cervesa ací de la província, que serà en novembre dels dies 23 a 25, si no me falla la memòria, i el dia 26, que és diumenge de Santa Caterina, també estarem allí, i bueno, i estem preparant els més events per a confirmar d'ací poquet.
Sí que, tot i que els ànims poden flaquejar de vegades, la qüestió és tirar endavant.
Sí, bueno, pots tindre moments de flaquejament, també, pues, a lo millor, gent important a nivell de mitjans o a nivell d'empresaris que creus que pot ser una llum o un impuls prou fort per a la teva causa, i al final no és aixina, però nosaltres no parem de treballar, i a més sempre ens duem alegries perquè totes les semilletes que anem plantant sempre n'hi ha gent que s'unís a la causa, i sempre n'hi ha gent que estem molt agraïda, com a l'Ajuntament de Vila-real, l'Ajuntament de cada població que on vivim els afectats per la malaltia, els petits comerços, els amics, els coneguts, inclús desconeguts, que se sumen i se volquen, i la veritat que ens emociona moltíssim per com estan tractant.
I com sempre dius, no només la vostra malaltia, sinó que també aquesta investigació podria ajudar a moltíssimes més persones al món degut a aquest efecte, no?, que podia tindre la sida.
Clar, sempre ho reiterem, que a nivell de la gent i a nivell també dels investigadors, pues, nosaltres fins fa poquet tenim una malaltia ultra rara més, pues, com n'hi ha a muntó, i bueno, pues, al final jo entenc que a mi m'interessa molt la meva família i la meva vida, no morir-me, però a lo millor l'altra gent pues, també té altres prioritats en la vida. Però sí que és veritat que se va descobrir que la mutació genètica que ens causa la nostra malaltia ens fa immunes al virus del sida, és impedir si infectamos del virus del sida, i que pot ser una cura natural que per ara no existís per a aquesta pandèmia global. I a més, per la complexitat genètica que té la nostra malaltia, tot el que s'avança en ella pot ajudar a altres malalties rares. Per tant, ajudant-nos a nosaltres està ajudant a milions de persones, i ens agrada sempre repetir-lo perquè jo crec que és molt important, i esperem que algun dia també les institucions i administracions, que són al final els que més tenen que ajudar i els que menys ho fan, siguin conscients d'això i ens tirin una maneta.
Que no se porten tant percentatge d'IVA, no? Per exemple, que també vas fer un vídeo al voltant d'això.
Sí, perquè ara mateix tenia molta polèmica, bueno, ja fa temps que està d'actualitat, en el tema de que els bous es van baixar al 2% i van dir el cine per què no, i el cine ara va anunciar que segurament el baixaran al 2%, i la investigació mèdica no ha sol, és que no estem rebent cap ajuda del govern, que ho paguem tots nosaltres de fires, de ficar estants, estar a la pluja, al sol, a lo que faci falta, sinó que a la vegada que paguem un investigador n'hi ha que sumar el 21% de l'IVA, que és molt irònic que no les administracions no estiguin ajudant a conquistar dos escalones, sinó conquistar dos escalones estigui ajudant a les administracions.
Doncs esperem que es pugui canviar també aquesta situació, perquè tot euro fa molta paret i molta feina en aquesta situació. Així que, Abraham, esperem que també pront pugueu brindar de nous avanços en aquesta investigació amb aquesta bona cervesa, no?, que heu elaborat.
Moltes gràcies, com sempre, per els teus ànims i, com sempre, també per donar-nos cobertura, que és molt important per a nosaltres. L'últim recordar això, demà dimecres, Viratac, carrer Germania 6 de Vila-real, presentem la cervesa a les 8 de la vesprà, i després demà dijous, a les 8 de la vesprà també, carrer Caballeros número 3 de Castelló, el Lupulov.
Doncs esperem que aquests 1.000 litres que heu fet en aquesta primera remesa s'acaben prompte i que vos toque ficar-vos de cap nou a preparar-ne. Moltes gràcies, Abraham.
Moltes gràcies.
Club Esportiu Vila-real obri la seva escoleta. Si tens entre 5 i 12 anys i estàs interessat, fes la teua inscripció al web de l'Esportiu Vila-real. Recorda, el Club Esportiu Vila-real té oberta matrícula. Més informació al web i al Facebook. Arriba Real Jazz, el segon festival de jazz de Vila-real. Concert de presentació al Pub Vilavier el divendres 15 de setembre a les 11 de la nit. I els dies 22, 23 i 24 de setembre les actuacions es traslladen al Casino de Vila-real amb entrada lliure i gratuïta. Consulta la programació en www.cultura.vilareal.es i gaudeix del millor jazz. Ajuntament de Vila-real, Regidoria de Cultura, Vila-real avança.
En Óptica Vila-real, vista perfecta para la vuelta al cole. Ahora en Óptica Vila-real revisamos la visión de los más pequeños y apostamos por lentes Essilor a prueba de los más traviesos. Está en sus ojos mejorar el rendimiento escolar. Te esperamos en Óptica Vila-real. Doctor Font 17, especialistas en óptica.
Tot Labors, pásate por la tienda y disfruta de un gran surtido en mercería. En Tot Labors encontrarás vainicas, tul y ofertas en algodones de ganchillo. Además, dispondrás de cursos de patchwork, toallas, lanas y materiales, tanto de punto de cruz como de tela de patch. Tot Labors, nos encontrarás en calle Ermita 58, Vila Real. Y ahora, también escaparate de exposición y outlet, con precios más que interesantes, en calle Ermita número 12.
Y aprovecha ahora la liquidación en lanas a 1 y 2 euros.
¿Qué tal tu viaje?
Espectacular.
Genial, cuéntame desde el principio.
Ok, mi taller Renault de toda la vida, sabes cuál te digo, ¿no?
Los mejores viajes empiezan con un cambio de aires y con un cambio de neumáticos. Ven a la red Renault y cambia tus neumáticos. Si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Consulta condiciones. Tus neumáticos más económicos que nunca.
Red Renault de la Comunidad Valenciana.
¿Quieres conocer la provincia a través del agua? Mediterráneo te ofrece totalmente gratis el libro de las rutas del agua de la provincia de Castellón. Una original y sorprendente obra de 16 fascículos sobre la riqueza del agua en nuestra provincia. Domingo 1 de octubre. Gratis, el primer fascículo y las tapas con tu ejemplar de Mediterráneo. Mediterráneo, tu periódico. El periódico de Castellón.
Decathlon, seguimos bajando precios para que disfrutes del deporte. Ven a descubrir los cientos de productos con bajada de precios permanente y equípate al mejor precio con la misma calidad y tecnicidad de siempre. Te esperamos en Decathlon.
En Decathlon Onda y en Decathlon Castellón.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto al mejor precio sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
¿Te gusta bailar? Ven
ven a Carisma y te enseñamos. En Carisma te ofrecemos clases de baile social y deportivo, clases para grupos o particulares, clases para novios y también enseñamos a los más pequeños. En Carisma también encontrarás y podrás probar una gran variedad de zapatos de baile, tanto para hombre como para mujer. Además, puedes disfrutar todos los sábados en el Salón Alaska de una velada de baile donde Carisma está a cargo de la música cada noche. Carisma, nos encontrarás en la calle Calvario 80 bajo de Villarreal.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela de fin de semana, escuela entre semana, iniciación, perfeccionamiento, competición... Todo esto combinado con la academia donde el niño podrá formarse en el deporte sin descuidar sus estudios. Y como novedad, hemos inaugurado 4 nuevas pistas cubiertas de pádel con la colaboración de Pádel No Limits, donde ofrecemos los nuevos cursos de pádel. Más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo número 9 de Villarreal o en el teléfono 964 53 11 14 o llamando al 610 188 563.
Canem Piensa en Ti te ofrece toda la moda al 2x1, las mejores prendas para él y para ella, sin olvidar a los más peques de la casa, al 2x1. No te lo pierdas en Canem, la mejor calidad al mejor precio. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal, Onda y Nules o en www.canem.es.
Si eres autònom o empresari i no tens el lloc adequat per a la teua activitat, al Centre de Negocis Efecte Villarreal et donem l'oportunitat d'aconseguir-lo. Efecte Villarreal, un espai que et donarà la imatge professional que necessites.
Informa't al telèfon 964 83 35 43 o a info@efectevr.com.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Va qué burros de tío si me ficharen a mí?
Arribat el teu moment. Participa en el gran concurs de Catering Esther. Cada setmana nous reptes per a guanyar entrades per a l'estadi de la Ceràmica i tasses oficials dels jugadors de Villarreal Soccer Hunters. I atenció, un gran premi per a viatjar a la final de l'Europa League amb l'equip.
Però si no anem a arribar...
Doncs si no arribem, te'n vas a Disneyland París. Entra al Facebook de Catering Pastelería Esther i participa.
Fres Auto, lavado de vehículos a mano, limpieza completa, integral, semi-integral y pulido de chapa desde 15 euros. Consigue una mejor visión en carretera puliendo tus faros por solo 30 euros. Precios especiales para empresa y para todos la tarjeta Fres Auto, con la que tras 9 lavados te llevas una gratis. Y ahora en Fres Auto también limpian las alfombras de tu casa desde 10 euros. Fres Auto, Avenida Castellón, número 18 de Villarreal.
Una 44, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada, com cada 2 dimarts. Tenim a la gent de la Unitat de Prevenció Comunitària, el tècnic José Gisbert. Avui no ha pogut ser en persona, però gràcies a que està de telèfon ho podem solucionar. José Gisbert, muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la tengo un poquito mal, pero espero que se arregle la comunicación en estos ratos, ¿no?
Pues bueno, vamos a ver si nos podemos escuchar, ¿no? A ti te escuchábamos bien, no sé si ahora ha mejorado la conexión.
Vale.
Pues vamos a hablar, ¿no? La propuesta que nos traías para el programa de hoy era un estudio que se realizó para Naciones Unidas en el que España no sacaba muy buena nota en diferentes aspectos, ¿no? Pero suponemos que los que más nos tocan o más tocan a este programa es en asunto de tabaquismo y alcohol.
Sí, bueno, como tú bien has dicho, era un estudio que se realiza periódicamente la Organización Mundial de la Salud, valorando un poco los países del mundo sobre indicadores de salud, que eso tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos. Y desde hace mucho España estaba en los primeros 10 puestos del bienestar a nivel de salud, de las condiciones de salud, hasta este año, que hemos pasado de la séptima posición a la 23ª, o sea, la 23. Ha sido un bajón tremendo, y esa caída ha tenido que ver con los indicadores que están relacionados precisamente con lo que nosotros nos ocupamos en este programa cada dos martes. Uh-huh. El tema de consumo de alcohol, el consumo de tabaco en nuestro país, y luego se introduce también lo que es la obesidad o el sobrepeso en los niños. Uh-huh. Que bueno, pues yo creo que tiene que ver, así a bote pronto, mucho pues con la crisis también que hemos pasado en nuestro país, y que se tiende pues a lo mejor a descuidar un poco la alimentación de los hijos, en el sentido de que no precisamente lo más barato es lo más sano.
Uh-huh. También en la información que publicó El País, ¿no?, en la que recogía este estudio, se apuntaban que quizá el motivo de este descenso, ¿no?, en el ranking podían ser asuntos metodológicos, ¿no?, y comparativos, pero claro, aún así dicen que también hay mucho margen de mejora, ¿no?, para intentar que esta situación se revierta. ¿Qué se podría hacer, ¿no?, en este caso, suponemos, también desde la labor preventiva?
Bueno, a nivel preventivo, el tabaco lo estamos considerando ya desde hace bastantes años. Y fuerza de ello es que, bueno, pues que no solamente lo que son las unidades de prevención comunitaria y los ayuntamientos, sino a nivel global. Esto es un movimiento antitabaco que ya empezó en Estados Unidos hace mucho y que estamos recogiendo frutos, por lo menos en lo que es la población que más vulnerable que nosotros vemos, que es la de los 12 años, 11 años, 13 años, que es cuando se puede probar los primeros cigarrillos. Por lo menos aquí en Villarreal sí que vemos que algo estamos haciendo bien. De hecho, la encuesta que pasa la unidad de prevención comunitaria cada dos años en los institutos y centros de secundaria, ya hemos analizado y hemos resuelto los datos, que pronto los sacaremos a la luz, y hemos visto que el consumo de tabaco en esas edades tan tempranas, 13, 14, 15 años, en la edad del instituto, va cayendo, va disminuyendo. Es decir, cada vez nuestros hijos son más reacios a probar los cigarrillos y son más conscientes del daño para la salud que tiene el consumo del tabaco, ¿no? Uh-huh. Pero claro, este estudio habla de la población global, básicamente la población adulta, y de hecho sí que parece que sí que hay un repunte de consumo de tabaco en la población adulta. Parece que nuestros pequeños o nuestros jóvenes o nuestros niños pues tienen más noción de lo que es saludable que los mayores, que ya quizás a lo mejor hemos descuidado un poco esto.
Uh-huh. Y quizá también, ¿no?, las campañas, hubo un momento, ¿no?, de unas campañas muy agresivas, con unas imágenes muy impactantes. Quizá este mensaje como que ya empieza a ser un poco más diluido, ¿no?, y que necesitaría quizá un empujón más, ¿no?, para que volviera a calar este mensaje.
Sí, no, el mensaje yo creo que además está sobreexpuesto, porque vamos, cualquiera que compra una cajetilla de tabaco tiene ahí en fotografías enormes y con grandes letras el riesgo de fumar tabaco. Pero claro, estamos hablando de fumadores ya de larga tradición, de mucho tiempo, y que a ellos ni les va ni les viene, ¿no? Yo creo que ha cuajado más dentro de lo que puedan ser pues los que empiezan o los que quieren empezar a probar a ser consumidores de tabaco. Y eso yo creo que tiene más que ver, porque si bien antes, te hablo de hace un par de décadas, pues el consumir tabaco o el fumar tabaco para los niños era una cuestión de ser mayores. Uh-huh. O ser guay. Ahora yo creo que es un poco como en contra. Es decir, por primera vez estamos viendo niños que se enfadan con sus padres porque están fumando, que rompen los cigarrillos de sus padres en casa, que se los tiran a la basura, y eso, bueno, pues en gente que tiene 50 años, que haga un poquito de memoria, y si eso yo creo que era impensable cuando, sí, cuando ellos eran niños y veían a sus padres fumar, ¿no? ¿A quién se le ocurría el pensar que el tabaco era malo y que tenía que cuidar a papá y voy a romperle sus cigarrillos para que no fume, ¿no? Uh-huh. Eso sí que se ha dado la vuelta y eso además creo que eso es muy positivo. Uh-huh. Hay otras drogas que, bueno, pues sí que aún están dentro de lo que es la moda juvenil o lo que es la forma de vida juvenil y que tenemos que seguir batallando con ellas. Una es el alcohol, que eso tanto de adultos como de jóvenes, cada vez más jóvenes, las cifras no bajan en cuanto a consumo y de hecho pues quizás por eso se nos ha castigado en lo que es la Organización Mundial de la Salud con este estudio, pero también una tercera droga y no por ello más inofensiva es la cannabis, lo que es la marihuana. La marihuana sigue teniendo muy buena fama entre los jóvenes y además la percepción del riesgo de consumir marihuana sigue siendo muy baja. Uh-huh. Y eso, yo ya apunto eso dentro de lo que es el estudio este de la Unidad de Prevención Comunitaria, de las encuestas que hemos realizado a los estudiantes de secundaria de Villarreal, hemos observado en los resultados que ellos incluso tienen menos percepción de riesgo en fumar un porro o dos porros al mes, por ejemplo, que en fumar tabaco, ¿no? Uh-huh. Incluso, pues eso se equipara el riesgo de fumar tabaco como casi el riesgo de tomar cocaína de vez en cuando. Eso dice mucho de cómo las cosas están cambiando a nivel de percepción y entendamos que, claro, lo que uno cree sobre lo peligroso que es una sustancia adictiva determina claramente el consumo. Es decir, si yo tengo 13 años y pienso que la marihuana no tiene riesgos, que, bueno, pues que no pasa nada, si me ofrecen será más fácil que consuma, ¿no? Uh-huh. No así el tabaco, que ya digo que tiene una valoración de riesgo más alta.
Uh-huh. Y que se puede
seguir insistiendo en la pregunta que me hacías, Sheila, pues en rebatir lo que son los discursos a favor de la marihuana como también a favor del consumo de alcohol rápido, en pocas horas, una noche de fiesta, ¿no? Uh-huh. E incluso la borrachera, que también en determinados círculos juveniles está muy bien considerada. Yo creo que eso es el caballo de batalla que tenemos en estos momentos que afrontar desde la prevención del consumo de drogas.
¿Y cómo se lucha, no? Esta lucha, entre comillas, contra estos monstruos, ¿no? Que ya han cogido unas magnitudes importantes y que están muy extendidos, ¿no? Una cosa es que pues haya un leve comentario, ¿no? Pero como has comentado, realmente muchos jóvenes lo piensan, ¿hay qué se puede hacer, ¿no? Para cambiar esta percepción, porque además los jóvenes pues a veces son un poco cabezotas, ¿no? Cuando hemos sido jóvenes somos cabezotas y no damos nuestro brazo a torcer.
Sí, sí, sí. No, estamos estudiándolo, fíjate. Yo creo que una de las cosas que más funciona y que es un poco la idea de la unidad de prevención que yo dirijo, es comenzar a, bueno, se parte de la todo de la educación, pero sobre todo de cómo se están educando nuestros hijos. Primero, pues un trabajo que hay que continuar haciendo las familias, de informar claramente de los riesgos de las determinadas drogas que puedan empezar a estar consumiendo los hijos. Pero sobre todo, yo creo que más importante es los discursos que se dan entre los jóvenes. Entonces sí que yo creo que es necesario desde la UPC empezar a hacer programas en los que cojamos, empecemos a formar a chavales que sean significativos o sean importantes para otros chavales. Uh-huh. Quiero decir, todos hemos tenido una pandilla cuando hemos sido jóvenes, donde en esa pandilla habían dos o uno que era la voz cantante del grupo. Y él decía que vamos a jugar a fútbol y todos vamos a jugar a fútbol. Es decir, un líder, ¿no? Uh-huh. Si se forman a esos líderes en cuanto a que transmitan dentro de la relación que tienen con sus amigos de forma informal mensajes de salud, mensajes de menos riesgo a la hora de consumir alcohol, yo creo que a la larga podemos avanzar mucho en que nuestros jóvenes consuman con menos riesgos. Uh-huh. No sé si me explico. Es decir, lo que es formar a jóvenes en lo que es mensajes saludables que ellos lo encajen bien. De alguna manera no le estamos diciendo a los jóvenes que no beban alcohol, pero sí que hagan un uso del alcohol mucho más responsable. Uh-huh. Fuera ya, y queremos, sí, queremos acabar con el que la borrachera es divertida, que a ver quién bebe antes o quién bebe más rápido y quién aguanta más. Eso, uh-huh, sabemos a ciencia cierta que es la antesala de un alcoholismo o la antesala de problemas mayores con el alcohol. El alcohol hay que respetarlo mucho. Y en el tema de la marihuana igual, es decir, estamos hablando de que lo que más daño está haciendo en el tema de salud es las creencias, que son del todo irracionales, alrededor de los supuestos beneficios de la marihuana. La gente confunde lo que es una marihuana terapéutica, que solamente se utiliza en determinados casos para determinados enfermos y además con pastillas, con que uno, porque está, bueno, pues es muy buena la marihuana fumada porque eso cura, ¿no? No, yo creo que hay que informarse bien y hay que seguir dando información sobre lo que supone la marihuana como una droga recreativa en un momento de fiesta. No, a lo mejor ocasionalmente pudiera tener pues el único beneficio que siempre ha tenido, ¿no? Pero claro, no a los 13 años, no a los 12 años, no a los 14 años, como estamos viendo ahora en chavales. Uh-huh. Es demasiado pronto. El sistema nervioso no está del todo desarrollado y no tiene nada que ver un fumar un porro un chaval de 13 años con un hombre de 35.
Claro, suponemos que estos son los riesgos, ¿no? Que no siempre se explican y que si quieres comentamos, ¿no? Bien mencionas el tema de que no están desarrollados y que podría tener algún problema, ¿no? También en el desarrollo completo del cerebro.
Sí, eso, bueno, no paramos de repetirlo, no solamente en los institutos, sino dentro de las aulas. Entramos para relacionarnos con los jóvenes, debatir con ellos, sin juzgarlos, sino simplemente eso, es decir, cómo están gestionando ellos los riesgos, no solamente con el tema de las drogas, sino pues con los riesgos del deporte, con los riesgos del aventurarte en una relación con una chica o en la relación con un chico. Es decir, la vida es riesgo, pero también tienes que saber manejar esos riesgos, ¿no? Evitar ir a las locas y decir, bueno, pues yo voy a saco con todo. Sí que es el ir a saco con todo, como se dice, pues algo muy característico de la gente joven. Pero también hay dentro de ese ir a saco un punto de conocimiento que no hay que perder, ¿no?
Uh-huh. Y suponemos que también llevar una pauta, ¿no? Una vida un poco más ordenada, realizar actividad deportiva, puede favorecer a que los jóvenes huyan, ¿no? Que no se sientan tan tentados por consumir de forma más habitual o bien alcohol o, como comentas, la marihuana.
Siempre. Todo lo que tiene que ver con la salud y el cuidado del cuerpo, el cuidado de la salud, va a revertir positivamente en que el joven o bueno y también el adulto pues se prive mucho en pasarse con las sustancias que pueden dañar su organismo y que pueden dañar el sistema nervioso. Está claro, es decir, está demostrado que si tú educas a tu hijo en el deporte y en una buena alimentación, una alimentación sana, es más improbable que se implique en un problema con las drogas, ¿no?, el día de mañana. Es decir, la salud es un concepto muy global. Y no solamente, además, incluye lo que es la salud física, el estar enfermo o no, sino también una salud social, el que se relacione bien con los amigos, con las personas, una salud también psicológica, el que, bueno, pues sea capaz de razonar bien, de solucionar problemas, de tomar alternativas, de saber decidir. Todo eso también es una salud psicológica, ¿no? Y además la propia Organización Mundial de la Salud habla de ese término, de salud como un concepto más global. No solo el estar sano a nivel de que no estés enfermo, ¿no? Uh-huh. Y eso también hay que contemplarlo, el tener una autoestima buena, unas relaciones con compañeros muy sanas y lo que tú dices, pues claro, pues unos hábitos muy saludables. Uh-huh. Y uno de ellos pues estaba relacionado con la alimentación, fíjate, en el estudio, ¿no? Uh-huh. El sobrepeso en edades infantiles. Esto que parecía que lo habíamos medio vencido, ahora ha vuelto otra vez a aumentar el porcentaje de sobrepeso en la población infantil española.
Uh-huh. Así que vemos ya, José, porque estamos llegando a las 2, mucho trabajo por delante, sobre todo, como has comentado, alcohol y marihuana, lo que más preocupa, ¿no?, ahora mismo aquí en el municipio, sobre lo que ponéis el mayor foco.
Sí, el alcohol a nivel genérico, a nivel de toda la población, y sobre todo pues en la gente más joven, lo que pueden ser los episodios de embriaguez y la creencia o las creencias que distan mucho a veces de la realidad con respecto a la marihuana, que, uh-huh. que se le relaciona con supuestos beneficios que no son tales, ¿no?
Uh-huh.
Pues, claro, pues también la edad, por supuesto. La edad de inicio de cualquier consumo de sustancias adictivas es el mayor riesgo que pueda tener. Es un factor de riesgo, número uno. Uh-huh. ¿No? Es decir, cuanto más joven empieces a consumir alguna droga, más riesgo tienes de que el día de mañana te pase factura de forma importante y grave.
Uh-huh. Pues esperemos que poco a poco siga calando el mensaje y que también estas acciones, ¿no?, que nos has comentado lleguen a buen puerto. José, si te parece, hablamos y nos vemos en un par de semanas.
Pues encantado y muchísimas gracias, Sheila.
Un placer, como siempre. Hasta pronto.
Hasta pronto.
I nosaltres tanquem ja perquè hem arribat a les dues. El programa d'avui es deixem ja amb l'actualitat esportiva. Javi Mata, Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
He visto una luz hace tiempo, Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. ha fallecido en Villarreal doña Ángeles García Guía. El entierro tendrá lugar mañana miércoles a las 11 en la Capilla del Tanatorio San José, domicilio de la finada calle San Bartolomé, número 5, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Luis, Carmen, Ernesto, Raquel, Vicente, Emilia, Pascual, Silvia, Javier, Isabel.
Moltes són les veus protagonistes.